Això és... Això són... Què és, Montserrat?
La carpeta de l'avi.
La carpeta de l'avi, que avui és l'últim programa de l'any.
Bueno, d'aquest trimestre, sí, de l'any també.
I de l'any,
naturalment.
Sí, perquè després de Reis tornarem a estar altre cop amb tots vosaltres. Bé, avui ens acompanya la Montserrat Alsina. L'altra Montserrat avui no ha vingut, vull dir, la Montserrat de Silva. I, vaja, aquí us parlo, l'Òscar Cardona, i a les vies de so, en Carlos Lacegui. I avui hem de dir una novetat, ho hem de dir-ho. Estrenem locutori, millor dit. Hem estat uns mesos doncs, tenint obres i avui, escolta, això és molt còmode.
S'ha modernitzat.
S'ha modernitzat, escolta, vull dir, vaja, que fa goig. Val la pena venir a la ràdio només per veure lo bonic que és. Bé, nosaltres comencem el nostre programa. Què et sembla, Montserrat? Parlem de coses que es faran aquest cap de setmana?
Sí, a principi podríem parlar de... d'aquest cap de setmana, que hi ha moltes activitats. En principi, com que tenim la Marató,
sí,
coincideix amb la Marató, doncs moltes entitats del poble han fet, faran activitats dedicades
i
a la
Marató. I col·laboren amb aquesta Marató.
I col·laboren. Per exemple, hi haurà demà dissabte una xocolatada solidària per la Marató, que es farà al carrer Major de 10 a 1. O sigui, si voleu venir a menjar xocolata... M'imagino que l'acompanyaran amb una mica de coca.
Molt bé, per tots doncs... aquells que siguin allò que diuen en català llépols.
Llépols,
oi?
Sí.
Llépols.
Doncs, doncs a menjar xocolata.
A menjar xocolata.
I no sé exactament quan valdrà l'aportació aquesta, però serà en benefici de... d'aquesta marató que es farà diumenge.
Doncs molt bé, menjarem xocolata, menjarem xurros i ens ho passarem la mar de bé. Què més?
A part d'aquesta activitat, hi ha altres activitats esportives, etc. Però, a més, aquest cap de setmana també es fan moltes activitats ja cara del Nadal. Per exemple, avui mateix, divendres, a les 7:45, es farà el teatre a l'Alcabot, a l'Espai Cultural de l'Alcabot, faran els pastorets en English.
Ah, molt bé, escolta.
Això és una cosa curiosa, perquè, clar, va dedicat a aquelles persones que estan estudiant o ja saben una mica d'anglès, perquè es farà en anglès.
O per aquells anglesos que hi hagin aquí, precisament, sí. Aquí mateix, molt a prop d'aquí n'hi ha un.
Sí, tenim l'acadèmia d'anglès també aquí mateix, a prop. I
tenim el Forestman, aquest senyor de la botiga aquesta, que tenim pràcticament aquí davant, que també és anglès.
Sí,
no me'n
sí.
Recordo el seu nom.
Sí. Bé, què més tenim? Per exemple, tenim música. Un concert que es diu Musiquem per Nadal, l'arbre dels desitjos, que és a càrrec de l'Orquestra Infantil Arcàdia, el cor Petits Músics i Petit Grup de Percussió. Això es farà 11:45 demà dissabte. I a continuació, 12:45, l'Orquestra Juvenil, el Cor Juvenil i el Grup de Percussió també faran un concert. Tot això es farà a l'Auditori Municipal Miquel Pont.
Sí, encara hi ha més coses.
Hi ha més coses.
Endavant, doncs.
Que li agradi el poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que hem de dir que és un poema...
Ah, per cert, després jo en recitaré un. El recito cada any, suposo, però clar, doncs que la gent no se'n recorda, doncs...
Molt bé. Doncs a càrrec de Valentí Maimó es recita aquest poema de Nadal de Josep Maria de Sagarra, que és molt bonic. Això es farà també demà dissabte a l'Alcabot, l'Espai Cultural l'Alcabot.
I no
Això serà a 8:45 de la nit.
No diu quins actors ho faran?
No, només ho fa el Valentí Maimó.
Valentí Maimó, és un monòleg.
És un monòleg, sí, un recitat
d'aquest senyor.
D'aquest poema, sí, sí.
D'acord.
Què més podem fer? Per exemple, el diumenge. Diumenge tenim una cosa molt important, que és el concert de Nadal del cor Sant Esteve i la coral Xirivec.
Per què serà tan important per tu?
Molt important. Perquè bé, participem amb aquesta coral Xirivec.
Molt bé, molt bé.
Llavors això es farà diumenge a 6:45 a l'església parroquial de Sant Esteve. I com he dit, participa el cor de Sant Esteve, que hi haurà el cor de nens petits, el cor de nens més grandets, després ve la coral Itzia, que es diu... I després el coral de les mares, no sé què mares.
Bé, escolta, llavors hem de dir animar la gent a que hi vagi,
sí.
Perquè com més gent hi hagi, més calentonets estarem.
Sí.
Perquè a part de les estufes, doncs la gent també diguéssim, escalfa.
Aporta calor, calor sí. humana.
Sí, bueno, jo diria calor animal, però no m'atreveixo.
No, calor humana, calor humana. Diumenge també, si volem, això ja és més aviat per nens, es farà el teatre que es diu El dibuix de Nadal, es fa a les 12 del migdia del diumenge. Això es fa a la sala de petit format, a l'Ateneu, i a càrrec de teatre Sol i Lluna. Què més, què més? Ahir tenim també dos quarts d'una, a la Sala Boadella, concert de Nadal del cor de gospel Diversions. Aquest també l'aconsello molt perquè és una coral, un cor molt divertida, perquè el gospel no deixa de ser, són espirituals, però a més són...
En marxa,
cançons també molt... Sí, sí, molta marxa,
molt
molta
bé,
diversió.
Molt
i ja es diu cor Diversions.
Molt bé.
Diversions, perquè fan diverses versions. Bé, doncs moltíssimes més coses hi ha, Si per la marató es fan, com he dit, un torneig de pàdel, es fan, altres coses.
Jo quan vaig venir a viure en aquest poble, una persona em va dir, com és que has vingut a viure aquí si és un poble tan avorrit? Però escolta, amb la quantitat de coses que fan, el que sí. menys té aquest poble és avorriment, si es vol, clar.
Sí. Sí, perquè a Barcelona els barris sí que es fan coses, però bueno, és una altra cosa. És més impersonal. És més impersonal.
Sí, sí.
Aquí això tot això té molt, sí. molt més caliu. I
això d'anar pel carrer i trobar-te sempre alguna amistat, algun conegut, també, home,
sí,
és d'agrair.
M'imagino que els que són de tota la vida d'aquí, doncs, no ho poden apreciar, no ho saben apreciar, perquè, clar, estan acostumats.
Clar.
Però és que hem sigut, no heu vingut ja 14 anys aquí, doncs això és una cosa que s'aprecia molt, el fet aquest de que vas a comprar i a la botiga està la mateixa persona que està cantant amb tu, o que està fent teatre amb tu, o que va al gimnàs...
O que fa coses a la ràdio.
O que fa coses a la ràdio, també. Sí, sí.
Per cert... Ara ja seria hora de posar una mica de música, si et sembla, i podríem començar amb una nadala.
Molt bé.
Una nadala que ens canta José Guardiola, Josep Guardiola, mal anomenat Pepe Utxa. Aquest senyor també va viure aquí a Castellà uns anys.
I no és l'entrenador de futbol,
i no és
l'entrenador jugador de futbol.
I doncs que estem a Nadal i hem de posar nadales, com és lo seu, lo que toca, posarem Blanca Navidad.
Blanca Navidad, sueño y con la nieve en derredor, blanca es mi quimera y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar, recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Infancia podrá al llegar la blanca Navidad.
Josep Guardiola, hem escoltat amb aquesta cançó Blanca Navidad.
També li de... ja ho has dit, que li deien Pepe Ucha.
Pepe Ucha, sí, Pepe Ucha. Sí. Ens va deixar fa 7 o 8 anys, aquest
era
senyor.
Era molt, molt bo. I als anys 60, no sé si 60, sí, 70, doncs tenia molt, molt èxit, agradava molt a tothom, tenia una veu molt agradable, molt càlida.
Li deien el Frank Sinatra espanyol.
Sí, sí, és que era... L'únic que tenia un problema, que era quan actuava per la televisió, i en persona també, és que quedava una mica curt, era, notava que era tímid.
Sí, i llavors, el que era una mica soso.
Sí, i gestualment així li faltava una mica... Ell anava amb una orquestra i llavors, bueno, feia el que podia en aquest sentit.
Anava amb el Latin Quartet.
Sí, I, però bueno, l'home com a veu era una veu preciosa i d'aquella època.
D'un baix, clar. D'un baix, perquè era, tenia una veu
sí,
molt...
Un baríton, sí, baríton seria, sí.
Sí, sí.
Sí, sí. I, bueno, molt maco, feia, es feia una mica, no era la competència, però també era del seu estil, el Ramon Calduc.
Naturalment, sí, sí.
Que també feia actuacions d'aquestes. Era mica, el Ramon Calduc era més líric.
Sí, sí. Cantava sarsuela, el Ramon Calduc. Sí, sí.
Sí, sí. Per cert, que avui jo escoltava un programa de ràdio, que parlaven de la família Sagi, Sagi Vela.
Sí, perquè hi havia dos cantants, no?
Vera, va haver-hi un cantant nascut a Barcelona el 1880, sí, 88, 1888, que es deia Emili Sagi Barba.
Sí.
I aquest senyor cantava molt bé, tenia molt gust, i a més era, tenia molta facilitat a allargar, a mantenir la... la respiració, o sigui, allargar la, sí, sí. Les frases, molt, amb molt de gust. Llavors es va casar amb una soprano que es deia, em sembla que es deia Lluïsa Vela, Lluïsa, sí, i que era valenciana, era d'Alacant, ella. Llavors, bueno, es van casar, ell era ja s'havia sigut casat i tenia 3 fills, o sigui, suposo que li portava bastanta edat, i llavors van estrenar una sarsuela molt maca, que és quasi una òpera, que es diu Les Golondrines.
Sí.
De Usandizaga. I van estrenar, però amb la peculiaritat que amb ella li van fer la roba que portava, li van tenir que fer molt ampla, perquè al cap d'una setmana va tenir el seu primer fill. Que estava embarassada.
I clar, li van tenir que fer molt ample
perquè que no se li
notés. Llavors feien que no es notés. Sí, bueno, ara clar, no, ara les senyores hi fan molt bé, exhibeixen la panxa.
A l'obra tampoc no corresponia.
No corresponia.
No corresponia que ella sortís embarassada. Però era molt bo perquè ell, el fill ho comenta, que clar, és una obra que ell, que bueno, que va per terra, bueno, que hi ha tota una escena molt, molt violenta i tràgica, i ella sí, anava per terra i embarassada de mi, ell ho parla, i va ser molt curiós perquè llavors aquest que va néixer, aquest noi van tenir, no sé quants fills, van tenir diversos fills, aquest es deia Lluís Sagi Vela, la història del qual és molt curiosa, i si vols te l'explico.
Digues.
Sí, te l'explico, molt bé. Doncs els pares, ells van ser molt famosos i van fer 16 gires per Amèrica. O sigui, eren sobretot a l'Argentina i a Xile.
Això, el Sagi Vela o el Sagi Barba?
El Sagi Barba amb la seva dona, la Lluïsa Vela.
Ja.
I llavors, pues, clar, els fills pues, es quedaven amb els avis i llavors ells se n'anaven de gira, però eren famosíssims perquè feien... sobretot a Madrid, a Catalunya també, a Barcelona, hi havia molta afició a la sarsuela. I en aquelles èpoques, a principis de segle, al 1900, doncs ell, aquest noi, va néixer el 1914, el Lluís Sagi Vela. Bé, i aquell matí els pares van dir, no, tu no t'hi dediquis a l'espectacle, al teatre, ni a la lírica, perquè és una vida que és molt dura, que és molt difícil. Inclús el Jacinto Benavente, quan el va conèixer, que era ell nen, diu, tu no t'hi dediquis, que és una professió molt amarga, li va dir amb el nano.
Sí,
aquest.
Sí.
Bueno, llavors aquest noi va començar a preparar-se per estudiar per lleis o per enginyer, bueno, una cosa molt diferent. Però llavors es va començar a aficionar a la música i quasi per casualitat a ell sí, li va arribar uns discos americans, de música americana, em sembla que era jazz, i amb una veu que li va agradar molt. I llavors ell, per practicar, per aprendre l'anglès, s'aprenia aquestes cançons en anglès. I un dia va cantar davant de, no sé què, els pares, o no sé què, bueno, tot el que tenia una veu que li van dir, nen,
dedica't
tu tens
això.
Una veu preciosa, t'has de dedicar a això, eh? I ell, com que veia que cada vegada li agradava més, va dir, saps què, plego dels estudis, bueno, amb l'aprovació del seu pare. El seu pare, quan el va sentir cantar, va dir, nen,
això
és el teu, dedica-t'hi. I va fer 3 anys de solfeig en 3 mesos.
Déu-n'hi-do.
O sigui, que era...
A part de tenir veu, tenia cap.
Tenia molt cap, era molt intel·ligent i tenia una veu. Ell volia ser tenor, però no, era baríton. I llavors tenia una veu preciosa i va, bueno, va fer moltíssims discos. Ell ja, clar, ja és més... Ell va morir el 2014, quasi amb 90, 95 anys.
O sigui que podem escoltar enregistraments d'aquest
senyor.
Sí, de
Lluís Sagibela.
Hi ha un Don Gil de Alcalá, si no recordo
malament. Un Don Gil de Alcalá, que és una veu de tenor, però ell la canta com a baríton. És preciosa, molt maca. I vull dir que mira, és una història d'una família que, a més, el nebot d'ell, o sigui, el net del Sagi Barba, també...
Bé, us he de dir, per aquella gent que també tingui uns quants anys, que hi havia una famosa agència de publicitat que es deia Víctor Sagi.
Net del Sagi
net
Barba.
Del Sagi Barba.
El tenor, el cantant.
Sagibela o Sagi Barba?
Sagi Barba, sí.
Sagi Barba.
Sí, era net. Era nebot del Sagi Barba.
Aleshores, aquesta agència de publicitat, amb els anys es va convertir aquest mateix edifici en el que ara és Catalunya Ràdio.
Sí.
Abans
sí.
Deia Víctor Sagi i ara és Catalunya Ràdio.
A la Diagonal.
A la Diagonal.
Cantonada tocant...
Beethoven, em sembla, no?
Sí, molt a prop de la plaça Lluís Company, sembla que és la plaça aquella. Francesc Macià. Que abans era Calvo Sotelo, sí.
Bé, doncs nosaltres avui, no sé, sembla que ens hem posat una mica lírics, eh?
Sí.
Però
sí, sí.
I si parléssim de què menjarem aquestes festes?
Ah, bé, sí, sí, tant i tant.
Perquè el típic és la carn d'olla, el caldo, el carn d'olla,
sí.
L'endemà canelons...
Sí, a veure, hi ha moltes varietats. Actualment la gent també fa altres coses, eh? Jo tinc una amiga que fa fricandó. El dia de Nadal.
Bé, per què no?
Bueno, que és molt bo el fricandó i val la pena
fer-lo, no? Sí, sí, a Itàlia al cap d'any fan llenties, oi?
Sí, sí. I bueno, hi ha altra gent que fa marisc. A passa que el marisc és més aviat de la nit de Nadal, la Nochebuena.
Sí, sí. Sí.
Però bueno, clar, a Catalunya, no, vaja, nosaltres...
No se celebrava tant, o gens, a vegades,
sí.
És ara quan ho celebrem tot.
Sí, ara ho celebrem tot. Home, la nit de Nadal...
I més que vinguin.
El dia de Nadal, totes les celebracions. No, però vull dir, a Catalunya més aviat la tradició sempre ha sigut fer l'escudella cardolla,
sí.
I el capó, o la polarda, o el
pollastre,
o el gall dindi, o la gall dinda,
sí.
Que és la
que
polla.
Que és una polla, sí, sí.
Sí. Que diu que és sí, més finet, no és tan resseca, més suau, i farcida. I llavors, doncs, a veure, bueno, vam parlar una mica, no?, l'altre dia.
Sí, l'altre dia vam estar parlant.
Vam parlar d'això.
Vam estar parlant d'aquest tema.
Sí, 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 del tema aquest. Bueno, doncs, bé, vam fer
l'escudella. Però bé, avui ho tenim a tocar, això de Nadal.
Sí, hi ha una cosa molt, molt curiosa, que és que l'escudella i cardolla ja ve de la cuina
medieval.
La cuina medieval ja... Bueno, el de les sopes és molt més antic, molt més antic, molt més antic.
Perquè abans això de posar-hi pasta de sopa, o sigui, com és tradicional posar-hi galets, es feien galets abans, això? N'hi havia de galets?
No, el galet és relativament modern i és propi de Catalunya. I és que la sopa, el 1800... la sopa de caldo,
o sigui,
es feia amb macarrons.
Ah, llavors, feia amb macarrons.
Macarrons. Llavors, agafar els macarrons, i va haver-hi un, ara no recordo com es deia, un senyor...
Un cuiner.
Sí, que va dir, oi, això és de molt mal... Ell,
mal agafar, oi?
Era de mal agafar. Llavors va dir, saps què? Tallarem el macarró per la meitat, una mica menys, i li farem com una corba. I va quedar el galet.
Està bé, mira.
Que li diuen tiburons, el nom de la...
Abans de que la gent mengés pasta...
Sí, no, jo t'ho volia dir, allò del caldo, que jo m'imaginava que una cosa relativament... Bueno, tenia anys, però bueno, no, no molt, què va? És prehistòric. És prehistòric.
O sigui, ja ho quan coien amb pells, vaja.
Sí, quan encara no hi havia pots per coure, el que feien és agafar pells, la pell dels animals, la part d'interior, bueno, la feien d'una manera que no es cremés, no sé si la posaven humida, li posaven l'escalf... No, espera't, posaven l'aigua dintre de la pell, escalfaven pedres al foc, a la foguera, i aquestes pedres calentes les ficaven a dintre d'aquestes pells, amb l'aigua. Llavors allà li tiraven, doncs, la carn,
I es coïa amb l'escalfor d'aquestes pedres.
I es coïa. Quan es refredava la pedra, la treien i posaven una altra pedra calenta. I així anaven coent.
Està bé.
Això està provat, o sigui, s'ha vist que inclús els neandertals ja ho feien, això.
Sí, sí.
Curiosíssim. I, clar, perquè la pell s'haguessin posat directament al foc, es cremava.
Clar.
I llavors encara no tenien recipients que aguantessin
la temperatura del foc.
La temperatura. Llavors, inclús ja parlen que a l'època del Neandertal es feien infusions d'herbes. O sigui, es coneixien moltes herbes que ells se les prenien inclús per quan tenien dolors, doncs utilitzaven l'escorça de salze, vull dir que...
Sí,
és molt curiós. I una curiositat que avui llegia és que l'escudella de Nadal, que es fa, bueno, amb una gran varietat de carns, gallina, tocino... etcètera,
sí.
Tot ossos, bé, doncs, bueno, aquesta escudella tan rica, doncs el que feien és que sucaven pa, o sigui, com si suquéssim pa a la llet.
Això és abans de posar-hi la pasta de sopa,
sí.
Abans dels macarrons, sí. I dels galets.
Sí, sí, i també, quan els hi quedava ja una miqueta de caldet d'aquest, li tiraven vi.
Ah,
li posaven vi, m'imagino, li posaven un vi negre o així, i van se la menjava aquesta. Però hi havia una sopa que era... Com era aquell que sopa amb... Sí, bueno, ara no, ja ho recordaré.
Hi havia una sopa que era
amb un vi.
Sí, sí. I ho buscarem per internet, perquè això, sí. El nostre amic Google, doncs sí, ens ho diu. Ara posarem una mica de música, també amb una altra Nadala, com no podria ser d'altra manera en un dia com avui, amb una cançó que es diu, jo tinc apuntat, Dimoni.
Es va, no més.
Doncs això, vaja, jo li he tallat a la cua en aquesta cançó. En realitat es diu El dimoni escuat.
Escuat, clar.
Vull dir, sí, El dimoni escuat.
Li has tallat la cua.
Bé, nosaltres continuem ara no amb la cua del dimoni, sinó amb els menjars que també porten cua. Que en aquest cas serien els menjars, ja diguéssim, de carn, diguéssim, la cardolla, o ens n'anem en el pollastre farcit i totes aquestes, o el gallindi.
Sí, sí, farcit.
Bé, parlem del farcit.
Farcit. L'humaco bé es pot fer l'au que estriem.
Tant si és pollastre com si és gallindi.
Sí, la podem fer a talls, o a mi m'agrada més és fer-la sencereta, tota sencera.
Fa més bonic.
Fa més bonic. I llavors, a veure, com ho feia la meva mare, posava salxitxes. Bé, primer, a dintre, les sales, les salpebres, n'hi ha qui n'hi posa farigola, una mica de farigola, i llavors hi fiques, doncs això, unes salxitxes, unes prunes, prunes.
Sí, prunes d'aquestes confitades.
Sí, sí, prunes seques. Després hi posàvem orellanes, orellanes, poden ser de préssec o d'albercoc, i també pinyons. Poma, també es pot posar, trossets de poma. Ha de ser gran la bèstia perquè hi capiga.
Que hi capiguen força coses,
no? I llavors, després, doncs, s'agafa un cop tot ple, ben atapeït, es cus. El tall que té, es cus. Se li pot passar per la banda de baix o per la banda de dalt, també. Ja. Per davant també se li pot anar entatxonant coses i també es cus de dalt. I llavors se posa també a dintre, va molt bé posar-li un tros de llard. Un tas de llard, de tocino.
Sí, sí.
I llavors, per dalt, es unta bé també de llard, ben untadet de llard, s'hi posa oli d'oliva, se li posa...
Fulles de llaurer.
Sí, clar, llavors es posen fulles de llaurer, es posen...
Alls.
Allets, ceba, si es vol, també, tomàquet, si es vol, i llavors amb una mica d'aigua, una mica perquè no es creï, perquè no...
No es crema.
No es crema, perquè ara els focs són bastant potents, s'ha de quedar-hi bastant suc. I de tant en tant va bé, després, quan ja porta una estoneta que s'està coent, li tires un bon raig de conyac. Un bon raig de conyac. I llavors aquell suquet se li pot anar
posant
per sobre, de tant en tant, i mirant sobretot que no es quedi ressec la... I a foc bastant baix, el forn baixet, a 170...
Baixet i més rato.
I més estona, clar, que no quedi...
Sobtat.
Sí, que vagi
coent. Que no quedi recremat per fora i
que no recremi per fora, sí, no quedi... Sí.
I un pollastre d'una mida que pot ser un quilo i mig,
dos quilos,
quant rato consideres que pot tardar aquesta cocció?
Una hora i mitja. O poder menys.
Sí, sí.
Depèn, sí.
Clar, depèn del forn.
A veure, normalment s'ha considerat que les carns és una hora per quilo, Però bé, es podria anar veient. Llavors, per veure si està cuit, es punxa amb una agulla de fer mitja, el punxes, si surt molt suc és que encara, de dintre d'aquest foradet que li fa, si surt molt suc, ha de sortir una mica sequet, que no surti massa suc.
Si no teniu una agulla de mitja, pot fer servir un pinxo moruno, que també va bé.
També, la fusta aquella del pinxo.
O de fusta o de ferro, perquè n'hi ha metàl·lics o de fusta.
Hi ha de fusta i de ferro.
Sí, sí.
I llavors, bé, una altra cosa que es fa abans dels torrons, hi ha gent que té costum de fer pinya fresca, flambejada.
Ah,
fas a tallets.
Això ho recordo, veus? D'anys passats.
Sí, la poses en una plata gran, li tires força rom, i l'encens, i fa molt bonic,
i
es fa festa.
Fa festa, exacte.
Fa festa, llavors això, doncs, serveix també
I
així.
I després d'això, els torrons,
I després torrons, que ara pots triar moltíssims, i de tota mena, de tota mena.
Sí, perquè hi ha torrosta de xupa-xup.
De xupa-xup,
també té nassos, no?
Sí.
Si el senyor Bernat s'aixequés, que era l'amo del xupa-xup.
L'amo del xupa-xup. Bé, no, li faria gràcia.
Home, clar. A ell sí que li faria gràcia.
Clar.
El que passa és que potser s'ha sofisticat tant això del torró, que potser el més tradicional, com és el d'Alacant, el de Gijona, potser han quedat una miqueta, no en desús, perquè tothom...
No,
normalment...
però és molt bon.
És que es fan torrons de qualsevol cosa.
Sí, de tot tipus.
Pot fer torrons de fricandó, també.
Fricandó. Potser sí, potser
escolta,
sí.
Bé, posem una altra cançó? Doncs sí, posem...
Una altra Nadala?
Digues?
Una altra Nadala?
Una altra Nadala.
Doncs molt bé.
I en aquest cas posarem una Nadala moderna i que ens parla, ja ho veureu, ens parla del caganer.
Ara que la nit s'ha fet més llarga, ara que les fulles ballen danses al racó, ara que els carrers estan de festa, avui que l'apreto tant records, ara que s'obren les paraules, ara que el vent bufa tan fort, avui que no em fa falta veure't ni tan sols parlar, per saber que estàs al meu costat. És Nadal al meu cor, quan somrius content de veure'm, quan la nit es fa més freda, quan t'abraces el meu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encens amb el somriure quan em parles amb el cor. És el buit que deixes quan t'aixeques, és el buit que es fa a casa quan no hi ha ningú. Són petits detalls tot el que em queda, com queda el jersei un cabell llarg. Vas dir que mai més tornaries. El temps pacient ha anat passant. Qui havia de dir que avui estaries esperant que ens trobéssim junts al teu costat? És Nadal teu cor, quan somric content de veure, quan la nit es fa més neta, quan m'abraço el teu cos i les llums de colors m'il·luminen nit i dia, les encén el teu somriure quan et parlo amb el cor.
Hem posat una Nadala moderna, encara que en aquest cas no ens parli del caganer. Això serà un altre dia que sí que ens parlarà del caganer, però avui no. I nosaltres continuem aquí amb la Montserrat Alsina, que ens parlarà doncs, de més coses sobre el menjar de Nadal.
Doncs, a veure, parlàvem dels torrons del Nadal, jo crec que hi ha quasi... Bueno, pues quedarà el que li ha, que els que han comprat tot un pernil, aquest el deixen per després a l'última hora de la tarda, quan ja han paït una miqueta, doncs vinga, treure el pa amb tomàquet, el pernil,
sí,
i
dius,
vinga,
no.
I som-hi.
Quan acabes de dinar de Nadal, dius, no menjaré mai més. Però, sí. En canvi, sí. Doncs sí, menja.
Sí, sí, al cap d'unes hores, diu allò que mai més havia passat i ja tornes a tenir gana.
I a l'endemà, canelons.
Tornem-hi, canelons. Bé, a veure, els canelons es feien amb el que havia sobrat del...
Del dia de Nadal.
Del dia de Nadal. El que passa que, clar, és feina, que et carregues tota aquesta feina pel matí de Sant Esteve.
Però ara hi ha botigues que ja els, dona, ja els fan
per
fets.
Per tant,
ja
es... clar, molta gent no, els fan, no els fan... Bueno, els fan, els fan a casa, abans. Els fan dies abans. Jo conec persones que fan 150 canelons, perquè són molta família.
Déu-n'hi-do. Nosaltres, sí, sí. Per això, amb aquest tema el donem per acabat.
Sí.
I ara passem a uns altres
sí,
temes.
Sí, a la curiositat. Les curiositats que fa molts dies que no he parlat de curiositats, perquè amb els convidats que hem tingut, doncs...
Anava tan bé
que no plena el programa i llavors no ha calgut fer això. Però, bueno, havia preparat curiositats sobre muntanyes.
Muntanyes.
Sobre les muntanyes, sí. Això podíem haver parlat el dia que va parlar el Francesc Soto.
Però seria fer-li la competència.
Això també és veritat.
I penso una cosa, no fer-li la competència amb un senyor que parla tant és molt difícil, eh?
Sí, és molt difícil. Doncs bé, he agafat unes quantes curiositats. Per exemple, una d'elles és la serralada més llarga del món. Una serralada. A veure, quina diries? Quina diries? Quina
home, diries? Jo diria que Collserola no deu ser.
No, Collserola no, Collserola no. Doncs a veure, són els Andes, la serralada dels Andes. Que tu penses a la serralada dels Andes i tu en què penses? Quin país penses?
Home, penso en Xile, per exemple,
sí.
Que és on aquells es van estimbar amb un
sí,
avió,
sí.
Va ser a la serralada aquesta de Xile,
sí.
I a més perquè agafa també moltes més altres
bueno,
països.
És que és increïble. Agafa tota Amèrica del Sud, tota.
O sigui, Perú...
Agafa Perú, agafa de països, és de baix a dalt, Argentina, Xile, Bolívia, Perú, Equador, Colòmbia i part de Veneçuela.
Déu-n'hi-do. Jo em pensava que era la Collserola i he quedat molt escuat.
Mica curta. Sí, sí. O sigui, aquesta serralada voreja tota la costa del Pacífic. Eh? Si, es veu si tu agafes un mapa d'aquests del món que sigui en relleu, sí. Veus ben bé que surt des de la Terra de Foc, Terra de Fuego, que és al sud d'allà surten per anar a l'Antàrtida,
sí, sí.
El més extrem sud, fins a l'extrem nord, que és quan ja agafes, o sigui que allà comença ja l'estret de Panamà. O sigui que allà ja està Veneçuela, com he dit, i una mica de Colòmbia.
O sigui que són mils de quilòmetres.
Sí, em sembla que són 8.500. 8.500 quilòmetres.
De serralada.
La serralada.
Com per fer una travessa un cap de setmana. Vaja.
Sí, 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 sí. És increïble, eh? A més, està plena de volcans, perquè tota aquella part d'allà agafa una zona, doncs, de volcànica.
Sí,
zona
sí.
Volcànica. I a veure, hi ha uns pics molt alts, com són la Aconcagua, unes muntanyes molt, molt altes, i, bueno, és d'una extraordinària bellesa, també, eh? Zones que,
sí, sí.
Que són molt boniques. I, bueno, val la pena...
Jo això només ho he conegut volant, per sobre. I menys mal que va volar bé.
Sí, no va caure.
No va caure.
Sí. Però nosaltres, quan pensem en muntanyes, pensem les d'aquí, les del món, les de la Terra, no?
Sí.
També n'hi ha en altres llocs, com, per exemple, els planetes.
Ah.
Els planetes, el planeta, per exemple, els astrònoms estudien també les muntanyes que es troben als planetes. I n'hi ha una molt curiosa, que és a Mart.
Uh-huh.
El planeta Mart, que es diu que és la muntanya més alta del sistema solar. I és el volcà Olimp. Es diu Olimp.
Olimp.
Com,
sí, sí.
Com l'Olimp de Grècia.
Sí, sí.
Aquest, el que seria el que agafa el volcà, puja 23 quilòmetres, o sigui, 23.000 metres d'alçada sobre la plana que l'envolta.
Sí, perquè allà amb nivell de mar no n'hi deu haver-hi, és la plana del planeta.
Sí, són tres vegades l'alçada de l'Everest.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do. És el que en diuen un volcà escut, que a diferència dels volcans típics, com per exemple pensem amb el Fujiyama,
sí.
Aquest que hem vist moltes fotos del Japó, que tenen aquesta forma de la muntanya típica, aquest no. Aquest és molt alt, però és molt, molt ample també.
Ja.
Sí, és molt ample i és, té formes planes i arrodonides. I és per un motiu. Alguns volcans hawaians són així també. I això és per un motiu. Perquè allà a mar no tenen les plaques tectòniques que tenim a la Terra. Per tant, no hi ha aquests canvis de que pugen i baixen i les muntanyes, no, no. Aquesta, quan hi ha una erupció volcànica, el volcà, queda tot allà i va creixent. Va creixent,
cada vegada es fa més alt.
Es fa més gran, més alt, més gran, més ample, més gros i més amunt. Però sempre al mateix lloc. O sigui que és increïble, no?, que hi hagi aquestes... Bueno, i, si sapiguéssim el que hi ha a l'univers amb altres planetes que no es coneixen i altres...
Nosaltres no arribarem a saber mai.
Mai, mai, mai.
Mai, mai, mai.
Sí, sí, sí. Després, la muntanya més alta del món que no ha estat escalada, perquè, clar, hi ha l'Everest ha sigut escalat, moltes altres. Aquesta és una muntanya que es troba a Bhutan, un país a Àsia que es diu Bhutan, i aquesta muntanya es diu el Gangkar Puensum, que té una alçada de 7.570 metres. Déu-n'hi-do, també.
Déu-n'hi-do.
Està situada a la part oriental de la serralada de l'Himàlaia. I com a curiositat he dit, és que no mai l'han pujat. No l'han pujat. I per què?
Per què?
Per què no s'ha pujat? Ah, perquè des del 1994 està prohibit escalar muntanyes més altes de 6.000 metres a Bhutan.
Per què?
Per què? Perquè per respecte a les creences espirituals locals, el muntanyisme ha quedat totalment prohibit perquè ells pensen que són la casa dels déus. O sigui, són sagrades.
O sigui que podries arribar al cel, vaja.
No sé.
I no convé que hi anem. És una interpretació com una altra.
Sí, sí, sí. O sigui, no volen els governants, el govern allà, els...
Els butanesos.
Els butanesos.
Que no és que venguin butano, no. Ni que votin massa.
Sí, sí, sí. No, aquests diuen que és sagrat i allà, que no pugi ningú perquè no està bé.
Sí, sí.
I, bueno, jo he vist algunes pel·lícules, allò que diuen per allà a la Polinèsia, que no, aquesta muntanya és sagrada i aquí no s'hi pot pujar. Els indis americans també tenien uns llocs sagrats, o tenen encara, no sé si encara ho conserven, llocs sagrats que eren perquè allà enterraven els seus difunts, i llavors
per ells era
un lloc sagrat.
Una terra sagrada.
Sí. Bueno, més que enterrats, els deixaven, depèn de la tribu, en uns llocs
alçats,
perquè allà es consumissin o inclús que els animals se'ls mengessin. Hi ha països que els deixen els difunts que se'ls mengin els voltors.
Sí, sí, és una manera d'entrar en la natura.
Deixen tot molt net,
Això i tant.
Sí. Bueno, llavors et preguntaràs, quina és la muntanya més bonica del món?
Montserrat.
Ai, sí.
Dic jo.
Montserrat és una serralada, eh?
Que he quedat bé, Montserrat.
Has quedat molt bé, has quedat perfecte. No, però Montserrat és una serralada.
Sí, és veritat.
Petita, però serralada.
Sí.
Llavors té
no
diverses...
No és com los Andes.
No, una mica menys. No. Bueno, hi ha un cert... Això és molt personal, això també, dels gustos.
Sí, tant.
Per exemple, el Fujiyama és molt bonic.
Sí.
Hi ha muntanyes molt boniques.
I el Teide també és molt bonic.
Molt bonic, també, i tant. El Teide molt bonic. A veure, hi ha un consens que es diu que la més bonica és el Cervino.
Uh-huh.
El Cervino, que està a la frontera entre Suïssa i Itàlia. Suïssa se'l coneix com el Matterhorn. És una forma de, clar, de típica piràmide, muntanya aquesta piramidal. La cimera està a 4.478 metres sobre el nivell del mar i és d'una gran bellesa.
Aquesta
molt
és
retratada.
La que es considera la més bonica del món.
Se li diu. Ara, com a més retratada és el Fuji.
Fujiyama.
El Fuji del Japó.
Està molt bé.
Inclús els japonesos tenen un vincle espiritual entre la muntanya. Es diu que hi ha una llegenda que un religiós del segle XVI va escalar el Fuji més de 100 vegades.
O sigui, aquí hi ha gent que puja al Puig de la Creu.
Puig de la Creu, sí. I a la Mola.
I a la Mola.
I a la Mola. Bueno, diu que dintre a partir d'aquestes gestes d'aquest home que va pujar 100 vegades, va donar lloc a la formació del Fuji-ko, un grup d'adoradors del món Fuji. I aquesta secta va construir santuaris, va crear monuments rocosos i va, bueno, van portar tant fanatisme, i tenien tant fanatisme que al final el govern la va prohibir, aquesta secta, aquesta religió. Però adoradors
d'una muntanya.
Al principi, els pobles més primitius tenen adoraven sí, sí. La naturalesa.
Com pots adorar el sol.
Sí, 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 el culte a les muntanyes. I és curiós, però hi ha una certa... A veure, tu quan vas arribant a Castellà i veus la Mola, i veus Sant Llorenç...
Dius...
És...
Màgic.
Dius, estic arribant a casa. I arribes a casa. I a mi, perdona, jo sóc de Barcelona, a mi em passava amb el Tibidabo. Jo vivia al barri Sant Gervasi, que veies el Tibidabo allà mateix. I clar, i un dia que marxaves fora i arribaves, veies el Tibidabo, estàs a casa. O sigui, hi ha com un sentiment, si li passa a molta gent, un sentiment com de protecció, com de... No sé, algú d'estar a casa.
Bé, a mi que em passa el mateix amb la muntanya Sant Llorenç, he de dir que quan jo era un nen i anava de Ripollet a Cerdanyola, a l'escola, cada dia veia també la muntanya.
Sí.
Per tant...
Però què veies? El Montcada, poder?
No, veia la muntanya aquesta.
Sí,
es veia...
Sant Llorenç.
Sant Llorenç, i tant.
Sí.
El que passa de que una vegada aquí, clar, veus clar, la muntanya, vaja, molt més a prop i més, diguéssim...
Clar.
A més, amb unes postes de sol, a vegades, que li donen un color, com diria jo, així, no sé, aquarela...
Sí.
Color pastel, sí. Més que aquarela, que li dona un gran encant, també.
Sí, i jo m'imagino que a totes les persones que viuen al voltant, a l'entorn de Montserrat, els hi deu passar igual.
Clar.
O sigui, a veure, quan vas per la carretera i veus Montserrat, dius, ah, oh, Montserrat,
sí.
Et fa com un goig.
No, és que és molt maca.
Sí. I m'imagino que els que hi deu passar, els que viuen a prop del Pedraforca, els que estan al Montseny... A veure, són les muntanyes... Tenen, és un referent.
Exacte.
Per mi trobo que és un gran referent. I, bueno, molt bonic. Bueno, sobre les muntanyes jo ja...
Ja has acabat.
Ja ho he dit tot.
Ara
que dir.
Toquem a terra i hem de dir que aquest programa es repeteix també de 3 a 4 de la tarda avui mateix el divendres. O sigui, aquells que s'ho hagin perdut, ho poden recuperar-ho. I també s'ho poden recuperar per internet. Però abans d'acabar el programa,
sí.
M'agradaria pujar-me sobre la cadira, en aquesta taula que tenim aquí, imaginem-la, que és de Nadal.
No pugis perquè és rotatòria, podies donar un bon cop.
Podies calabrar.
Sí.
Bé, diguéssim que metafòricament em pujo a la cadira,
sí.
I recitaré un poema molt curtet dedicat a Nadal.
Molt bé.
Que diu així: Torronet estimat, cada any vens una vegada, cada mes fer una passada, no et demostris tan ingrat, que quan et veig tan daurat et daria una besada. I ara tota la família aplaudeix.
Molt bé! És molt bonic. D'on és aquest poema?
Aquest poema el vaig sentir per primera vegada amb un oncle meu, que era menorquí,
sí.
I me'l va recitar, i des de llavors que em va quedar. Jo llavors tenia 9 anys.
És
originari de Menorca.
Sí, la besada, diu
sí,
paraules
sí.
Que... menorquines, sí. Molt bonic, molt bonic. Espero que moltes llars es renovi la tradició de recitar els versos. I no només els nens petitets, que no sé si ho fan, els que van a l'escola, els ensenyen algun poema per dir el dia de Nadal, que se'ls donava la...
Jo et sembla que ara el deu mirar per internet.
Però és molt bonic a dir, mira...
Bueno, nosaltres, perdoneu que expliquem coses de casa, nosaltres feien que els que venien a dinar
sí.
Portessin un poema.
Cadascú.
Petit o
sí,
llarg,
i els avis, escrivien els avis, escrivien els nets, escrivien els fills,
sí,
i tots
sí.
Recitaven poc o molt
un poema de Nadal.
Sí.
Bé, i nosaltres, doncs, ens acabem, però això sí, amb aquella sintonia habitual del programa, que fa d'aquesta manera.
Avis i àvies, per nosaltres són molt importants.
Programa de ràdio, això ha sigut un programa de ràdio castellà que es diu La carpeta de l'avi i que estarà altra vegada amb tots vosaltres després de Reis. perquè nosaltres també fem festa com els nens d'escola, que carai, ens ho mereixem, oi, Montserrat? Ha estat en aquest programa Montserrat Alsina, en Carlos Lasegui, a les vies de so, i que us parla Òscar Cardona. Avui també amb l'absència, doncs, totalment justificada, de la Montse de Silva. Una abraçada molt fort a tothom, que us ho passeu molt bé.
I bon Nadal.
Bon Nadal.